Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia. Avui us volem parlar de la Universitat Internacional de Catalunya, que posa en marxa el mes de gener un curs que té per títol Taller de Doctrina Social de l'Església, que s'allargarà fins al mes de març. Aquest curs abordarà les qüestions relacionades amb els principis bàsics de l'Església i també donarà pistes sobre com aplicar-los a la vida social de manera lliure i personal. El responsable del curs és mossèn Joan Costa, que té un màster en Doctrina Social de l'Església per la Universitat Pontifícia de Salamanca i també és doctor en Teologia Moral per la Universitat de Navarra. El doctor Costa, que avui ens acompanya al Paraules de Vida, és a més prevere de l'Arxidiòcesi de Barcelona, enginyer de telecomunicacions per la UPC i conciliari de la Federació de Cristians de Catalunya. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Joan, molt bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Molt bon dia.
Parlem d'aquest taller de doctrina social de l'Església que es posa en marxa a la UIC, a la Universitat Internacional de Catalunya, a partir del mes de gener, oi?
Sí, sí, sí. Ha estat una iniciativa que penso que força positiva i a veure la resposta que hi ha.
Doncs com s'ha plantejat? Què és el que trobem en aquest taller?
De fet, la proposta és conèixer una mica a fons tots els grans plantejaments que l'Església té a l'hora d'orientar l'activitat a la vida pública. Llavors, això és d'una antropologia, d'una visió de l'home que no és neutra i, per tant, el que fa és la proposta d'una visió de l'home a la llum de la qual cal configurar tota l'activitat humana, econòmica, política, cultural. Llavors, el que es pretén és donar a conèixer tot aquest, tant la visió de l'home com les seves concrecions en forma de principis, talment que sigui capaç d'ajudar i guiar i il·luminar l'activitat humana en societat.
S'ha organitzat per un trimestre lectiu, oi?
Sí, 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 és un curs que s'anomena formació continuada, que significa estar obert a tots els membres de dintre la universitat i també a gent de fora que només vulgui fer aquest curs específic. I alhora, per als mateixos alumnes de la universitat que estan cursant altres carreres, doncs els hi serveix com a crèdit de lliure elecció.
Parlem una mica del contingut d'aquest taller. Com s'han estructurat les diverses sessions?
De fet, seguirem majoritàriament un text que va sortir de la Comissió Pontifícia Justícia i Pau, que és una síntesi del patiment de l'Església en matèria social, que es titula Compendi de Doctrina Social de l'Església. I seguirem una mica l'estructura d'aquest llibre, que no és altra cosa que l'estructura d'un dels documents més importants del Concili Vaticà II, que és la Gaudium et Spes, que és la relació de l'Església amb el món. Llavors, aquest document el que fa és tot una colla de capítols que intenta descriure el ser humà a la llum del designi amorós de Déu. Com Déu ens ha pensat, no? I per tant com Déu ens ha fet, i un cop entès què és l'home i la societat, doncs es tracta d'anar mirant a les distintes dimensions de la vida social com això es porta a la pràctica. Llavors, els grans capítols, aleshores, després de la part més antropològica, és la qüestió de la família, la qüestió de l'economia i el treball, després la qüestió política, després les relacions internacionals, la qüestió ecològica, mitjans de comunicació, i dedicarem un capítol final a veure la missió de l'Església en tots aquests afers de la vida humana.
Podem dir, Joan, que la doctrina social de l'Església no és prou coneguda a la societat i potser entre els cristians tampoc?
No només no és prou coneguda, sinó que és bastant desconeguda. De fet, em dedico a donar bastantes sessions i conferències sobre aquestes qüestions i normalment la gent posa cara de sorpresa quan entén, per exemple, la consciència que l'Església té de la propietat, dels béns I un va explicant com l'Església entén aquestes coses i sovint la gent em diu, mira, és la primera vegada que ho sento. Per tant, i són com plantejaments que, si es portessin a la pràctica, canviarien moltes coses.
Per tant, diguéssim que s'ha de fer molta pedagogia.
Moltíssima. I amb això et reconec que l'Església podríem dir que necessitaríem assessors de màrqueting per poder vendre millor. Penso que és un dels productes més bonics que té l'Església, no? Que és, en el fons, és manifestar la bellesa de la fe portada a la pràctica a la vida social. I és un tresor molt desconegut i alhora que podria tenir una enorme incidència a l'hora d'ajudar doncs, a articular la vida pública, la vida social.
És aquest motiu, el fet de que potser no es conegui tant la doctrina social de l'Església, que potser podem parlar de moltes crisis que hi ha actualment a la societat?
Sí, també com tots els plantejaments així de fons, cal també com una conversió de cor, car portar-lo a la pràctica, i el món normalment es mou amb altres criteris, no? Avui en dia, doncs, quasi sembla que el que porta el món és l'economia, eh? I per tant, quan un replanteja des de criteris de fons la manera de guiar la societat, doncs normalment troba un gran rebuig, no? I després és també la doctrina social de l'Església, encara que portem, va començar o fins al primer gran document paradigmàtic, que era l'Arrerum Novarum de Lleó XIII, 1891, portem més d'un centenar d'anys, però encara així no ha arribat al poble cristià els seus plantejaments de fons.
Joan, hi ha algun referent de que s'imparteixi aquest mateix curs en d'altres universitats?
Sé que, per exemple, a Madrid, a la Universitat de Comillas, hi ha una assignatura que diu Pensament Social Cristià, que de fet segueix una mica la mateixa estructura. I sé que des de fa molt poc a les universitats lligades a Sant Pablo Ceu de l'Associació de Propagandistes també han incorporat darrerament aquesta assignatura dintre els seus plans d'estudi.
Vosaltres rebeu algun suport, per exemple, no ho sé, pregunto, de la Facultat de Teologia de Catalunya a l'hora de plantejar aquests temes, Joan?
En principi no. De fet, jo he estat professor i estic, no?, de diversos instituts de ciències religioses i de fet soc professor de doctrina social de l'Església, tant a l'Institut de Ciències Religioses de Tarragona com dels Salesians de Martí Codolar, i per tant jo suposo que això és el que ha fet que em vinguessin a demanar des de la Universitat Internacional de Catalunya doncs, per impartir aquest curs.
Clar, i diguéssim que també és important, no?, per tant, que les universitats imparteixin cursos d'aquest tipus.
Jo penso, en aquest sentit, que el rebuig que hi ha des de les universitats civils a plantejaments teològics, penso que és com un empetití o que la raó pot arribar a comprendre pel que fa a la veritat de l'home i de l'home en societat. I incorporar la teologia en el món civil ha estat històricament una aportació notable, de fet. A Alemanya és totes les facultats civils tenen facultat també de teologia, catòlica o protestant, però la tenen. I hi ha un gran debat en el món civil sobre l'aportació de la visió de fe a estructurar la societat. En els mons més laïcistes aquest plantejament no ha fet fortuna, però recordo el papa dues vegades, una ja a Ratisbona i l'última en el discurs que havia de fer la sapiència, que no li van deixar fer per aquests plantejaments que, com si la fe no tingués res a dir a la raó, doncs el papa en aquests dos discursos el que fa és dir-li a la raó que no tingui por d'incorporar altres camins d'accedir a la veritat de l'home i de la societat. Llavors, per això la Universitat Internacional de Catalunya ha fet aquesta aposta d'incorporar també en l'àmbit racional, que és aquest aprofundiment científic i raonable del que és organitzar la vida social, doncs aquesta nova llum, no?, per veure com té bastantes coses a dir i que la mateixa raó pot arribar a comprendre. Per tant, doncs, des d'aquest plantejament penso que és una aposta ben bonica de la Universitat Internacional de Catalunya que recull aquesta petició pontifícia. veurem si té èxit, no?, i si té resposta.
De fet, ara fa pocs dies, oi, que he obert el termini per que la gent s'hi pugui inscriure?
Sí, de fet, no farà ni 10 dies que ha començat el pla d'inscripció. Normalment, com és també crèdit de lliure elecció, els alumnes cada trimestre han d'escollir algunes assignatures i per això doncs, ara s'ha obert el termini d'inscripció.
Com comentaves abans, no és només per la gent universitària, és a dir, pels estudiants actuals que hi hagi a la UIC, a la Universitat Internacional de Catalunya, sinó que és obert a tothom, és a dir, gent que ens estigui escoltant avui a través de Catalunya Ràdio i estigui interessada pot també apuntar-se i anar a la Universitat Internacional.
Exacte, i només cursaria aquesta assignatura. Sobretot està pensada per gent que es mou en l'àmbit de l'empresa, dels mitjans de comunicació social, en l'àmbit de la cultura, doncs en l'àmbit polític, són intentar formar gent de tots aquests àmbits per veure com incorporar els plantejaments d'aquesta visió de l'home a la llum de com Déu ens ha pensat a la seva activitat quotidiana de portar una empresa, de treballar en mitjans de comunicació, de portar, doncs, d'actuar la vida política i, per tant, si està oberta a tota aquesta gent.
Per tant, serà un públic bastant heterogeni.
Suposem que sí. També el fet de posar el curs en tan poc temps, perquè era un treball que des de fa temps m'havia demanat la Universitat Internacional de Catalunya i amb el deganat, amb el rectorat de la universitat, hem estat veient les distintes possibilitats d'incorporar aquest curs, doncs fins que no s'ha vist la possibilitat pràctica de portar-lo a terme, doncs ha costat una mica el seu encaix dintre de la universitat, perquè el no haver-hi teologia dintre de la universitat, doncs quina facultat se'n feia càrrec, al final ha estat la Facultat de Ciències Econòmiques, que se n'ha fet una mica càrrec, és com el redós on es farà aquest curs, però fins que no s'ha trobat bé una mica l'encaix, doncs per això ha costat, i per això potser no ha hagut prou temps, no?, per fer-ne més propaganda, però esperem que tingui bona acollida.
Uh-huh. Parlem de qüestions pràctiques. Quin és l'horari i quants crèdits representa?
Pels alumnes, la veritat és que pot ser llaminer, perquè són 4 crèdits de lliure elecció. Això són, doncs, bastantes hores de classe i per tant, doncs, els pot servir bastant, no?, com quan han d'acabar de configurar els seus cursos amb aquestes assignatures de lliure elecció, doncs 4 crèdits els hi pot interessar força. Per un altre costat, els horaris seran els dimarts i els dijous de 3 a 5 de la tarda. També l'horari s'ha posat aquest, per tant pels alumnes com per la gent que està en el món laboral, de 3 a 5 alguns dies, penso que pot haver-hi gent que s'ho pot organitzar, no? Ni a mig matí ni a mitja tarda podria donar lloc a que gent que estigui en el món laboral pogués treure temps, no? I per tant s'ha mirat uns horaris així una mica intempestius per també facilitar que gent que estigui en el món laboral pugui arrencar aquestes hores, que a vegades són hores de dinar, ben dinat, doncs per facilitar-li que pugui participar-hi del curs.
Uh-huh. Joan, per acabar, i en minut i mig, com vendries aquest taller de doctrina social per la gent que t'estigui escoltant avui?
Jo simplement plantejaria, mireu com està la nostra societat, tothom, tots els sociòlegs fan una anàlisi del món dient que estem en un món que és malaltís, i hi ha moltíssimes crisis, no?, sobretot ara la crisi financera, i totes aquestes crisis que són socials, familiars, econòmiques, rere totes aquestes crisis, el gran problema, hi ha una crisi d'humanitat, és a dir, hi ha una crisi en la comprensió del que és l'home, i la doctrina social és el que intenta, és com cal mirar el nostre món i actuar-hi de tal manera que respongui a la dignitat humana. No conèixer això seria com quedar-se sense eines, com el que estem veient contínuament, que són les distintes ideologies d'intentar configurar el món d'una altra manera que no ens en sortim, perquè de fet, el món vulguis o no, l'ha fet Déu i l'ha pensat Déu, i per tant, doncs, només en la mesura que entrem des d'aquests plantejaments podem realment, doncs, enfocar aquesta construcció de la societat que sigui digna de l'home, que és el que pretenem amb aquest curs.
Doncs mossèn Joan Costa, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I tanquem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Avui voldria aprofitar el meu comentari per tenir un record molt entranyable per un capellà que ens ha deixat i que ha marcat molt la història eclesial i periodística del nostre país, més enllà de la ciutat de Barcelona. Em refereixo a mossèn Joan Alemany, que va morir la setmana passada a l'edat de 88 anys. Justament dissabte passat, a la nau de l'església de la parròquia de Sant Ildefons de Barcelona, al barri de Sant Gervasi, plena de gom a gom, amb més de 500 persones, vam celebrar la cerimònia d'enterrament i d'homenatge de mossèn Joan. Us he dit que va marcar la història del periodisme d'aquest país perquè mossèn Joan Alemany va ser un dels fundadors i el primer director de l'Escola de Periodisme de l'Església de Barcelona, més coneguda per l'Escola de Periodisme del SIC. Aquesta escola va néixer el novembre de 1964 i va impartir cursos de periodisme fins que els estudis van ser traspassats a la primera Facultat de Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Aquesta experiència va durar 10 anys, atès que l'any 1974 va ser el darrer any de funcionament de l'escola. Va ser una dècada completa d'ensenyament de la professió periodística. Penseu que en aquell temps el periodisme no era una carrera universitària, no eren uns estudis, sinó que era considerat com una pràctica professional i per aconseguir la titulació que acredités la capacitat per exercir aquesta professió s'havia d'anar a passar un examen exhaustiu a Madrid. La capital d'Espanya era l'única que podia donar la titulació i en tenia molt gelosament el control. Per això, per poder passar aquest dur examen, a Barcelona es va fer aquesta escola, de la qual encara no són... En són fills molts dels nostres periodistes en actiu i molts dels professors de les nostres facultats de comunicació i de periodisme. La tasca que va realitzar aquesta escola de periodisme de l'Església en aquells 10 anys va ser molt important i d'aquella empresa en van sortir més d'un centenar de periodistes. A més, van ser anys molt difícils pel periodisme perquè era una època de repressió, de dictadura i, per tant, de censura informativa. Però l'escola, i amb el tarannà de mossèn Joan Alemany, tal i com expliquen molts dels seus exalumnes, es va crear com una illa de llibertat i de democràcia. I també va ser un espai en el que s'afirmà i es promocionà ben clarament i decididament la identitat catalana. Molts dels qui després hem estat i som professors de periodisme hem de reconèixer que ens sentim purament continuadors d'aquell estil i d'aquella línia d'ensenyament que va ser precursor per nosaltres i per tot l'Estat. Ara m'agradaria esmentar alguns dels alumnes i dels professors d'aquella escola de periodisme de l'Església. En tinc molts al cap, però per respecte als qui han exercit la seva professió sense tant de protagonisme, no us en diré cap. Però us asseguro que en coneixeu molts. La immensa majoria, després, no s'han dedicat pas a la informació religiosa, però han estat molt bons professionals, directors de ràdios i de diaris, molt respectuosos amb la realitat de l'Església catalana que allà van viure i molt acurats amb l'estil que van descobrir en mossèn Joan Alemany. Potser per tot això, l'any 1994, la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi. Però deixem el personatge i la seva obra i recordem ara la persona de mossèn Joan Alemany. Ell va néixer a Sant Sadurní d'Anoia l'any 1920, va estudiar a la Universitat Pontifícia de Comillas i va ser ordenat capellà el 1948. Tot i que després va continuar estudiant i va marxar a la Universitat Catòlica de Lovaina, a Bèlgica. Després va ser vicari de la parròquia de Sant Medí del barri de la Bordeta, capellà de l'Hospital de Sant Camil al barri del Guinardó, rector de la parròquia de Sant Fos de Campcentelles i capellà del Col·legi Major Fray Junípero Serra. Finalment, durant 34 anys, va ser el rector de la parròquia de Sant Ildefons del barri de Sant Gervasi de Barcelona, on encara hi col·laborava com a jubilat. És en aquesta parròquia on ell més hi ha dedicat el seu estil eclesial i pastoral, d'un home obert i proper a la gent, amb una església pobra i senzilla, però molt marcada per la identitat catalana i per l'impuls del concili que propiciava la creació de comunitats responsables de totes les activitats pastorals i on els laics hi tinguessin un paper marcadament actiu. Tot això ho va fer ell amb una bonhomia exemplar, un model per molts capellans. Molt bon Nadal a tothom i molt bon diumenge.
Marxem. Gerard López i Miquel Jario han estat el control tècnic i que us ha parlat Emili Pacheco. Que passeu una molt bona setmana.
us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Déu us guard. Nadal, manifestació de l'amor de Déu. Un any més som ja a les portes de la celebració del Nadal. Pels cristians aquesta festa és la commemoració del naixement del fill de Déu en carn humana a Betlem. Sant Pau ho diu en la seva carta als Gàlates. Quan va arribar la plenitud dels temps, Déu envià el seu fill nascut d'una dona, nascut sota la llei, perquè rescatés els que vivíem sota la llei i rebéssim la condició de fills. Nadal és el començament de la revelació de Déu en Jesucrist, que neix pobre i humil en una menjadora a l'establia de Betlem. Nadal és la manifestació d'un Déu solidari amb el món. Sant Pau, en la seva carta a Titus, ho expressa amb unes paraules plenes de sentit. S'ha manifestat Déu, Salvador nostre, amb la seva bondat i el seu amor als homes. Nadal inclou un misteri de fe, però també inclou un missatge profundament humà, i això pot explicar el pregon arrelament social d'aquesta festa, també la nostra societat tan secularitzada en molts aspectes. Amb raó, el Concili Vaticà II afirmà en el seu document sobre les relacions de l'Església amb el món que, en realitat, el misteri de l'home només s'aclareix veritablement en el misteri del Verb encarnat. Crist, revelant el misteri del Pare i del seu amor, manifesta plenament l'home, el mateix home, i li descobreix la seva vocació altíssima. Quan l'humanitat de Déu s'ha manifestat en Jesucrist, aquesta veritable imatge de l'home s'ha de canviar alguna cosa des de dins. Ens ha de fer més humans, i no solament els dies de Nadal, perquè la vocació de la persona humana és sobretot l'amor, l'amor rebut i l'amor ofert. Només en aquesta experiència l'home pot trobar el sentit més profund de la seva vida. Per això la gràcia de la festa del Nadal hauria de ser la de fer-nos a tots més humans, més fidels al designi de Déu sobre nosaltres mateixos, més solidaris amb els qui pateixen fam i set, amb els malalts i amb els pobres, aquí i en totes les parts del món, una globalització de l'amor, com ens ha recordat Benet XVI en la seva primera encíclica. El d'aquest any és un Nadal d'un temps de crisi econòmica que té ja greus conseqüències. Entre nosaltres ha augmentat en un 40% el nombre de peticions dels serveis d'assistència que es fan a Càritas. Les necessitats i les penúries econòmiques es fan sentir a moltes famílies per l'augment dels aturats. La crisi econòmica d'àmbit internacional demana solucions tècniques justes i adequades per part dels primers responsables, però demana també que l'austeritat sigui practicada per tots i no només pels sectors més fràgils de la societat. Per això, davant d'aquest Nadal, em sembla oportuna la invitació a viure l'austeritat i la solidaritat humana i cristiana, sempre necessàries, però ara encara més. L'Església, per mitjà de les Càritas i d'altres institucions, fa i farà tot allò que els seus mitjans li permetin, comptant sempre amb la generositat de les persones que depositen la seva confiança en les nostres obres d'assistència social. Amb aquest esperit i aquests propòsits, desitjo a tots un bon, joiós i sant Nadal, ple de sentiments de solidaritat efectiva amb tots aquells que s'ho passen més malament. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.